la llei diu que amb més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe, i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
El projecte Aules que cremen denuncia temperatures per sobre dels 30 graus a centres educatius de l'Hospitalet. Un total d'11 s'han adherit a aquesta iniciativa, com és el cas dels instituts Provençana i Margarida Xirgo. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa arreu del territori amb l'objectiu de demanar més recursos per la climatització de les aules. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els docents rebutgen de forma majoritària el preacord amb el Departament d'Educació. La consulta s'ha tancat amb el 65% de vots en contra. Així, doncs, es manté la vaga prevista per demà a tot Catalunya. L'Hospitalet posa en marxa l'oficina d'atenció a l'empresa Gornal Activa. Es tracta d'un nou servei municipal que neix amb l'objectiu de simplificar i reforçar l'atenció a les empreses i a les persones emprenedores de la ciutat.
Que no hagin de passar per quatre serveis diferents, sinó que tinguin aquí un acompanyament complet per a aquestes qüestions més ordinàries de l'administració pública, però també per a d'altres tipus de necessitats que puguin elles detectar que tenen i que nosaltres doncs, intentem o resoldre o connectar amb qui té aquella solució.
I en esports ens centrarem en el Rugby Club L'Hospitalet, que continuarà una temporada més a la divisió d'honor B. El conjunt riberenc ha aconseguit assegurar la permanència després d'un curs complicat, marcat per una profunda renovació de la plantilla i el canvi d'entrenador. Més enllà dels resultats esportius, una altra de les grans preocupacions és l'estat del camp municipal de rugby. La federació l'ha deshomologat i ara mateix no podria acollir competició oficial. Onze centres educatius de la ciutat s'han sumat a Aules que cremen, una iniciativa que mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents. El seu objectiu és demanar més recursos per la climatització de les aules.
L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya.
Uns quants companys van prendre la iniciativa d'adherir-nos a aquest projecte de Aules que cremen, que van començar uns companys del Vallès Oriental i diversos instituts ens hi hem adherit. Nosaltres vam adherir fora cosa d'un mes per a poder mesurar les temperatures que estan fent en els instituts, en les aules, en el nostre institut en concret, i així poder tenir registrat realment fins a quin punt les temperatures superen de sobre els límits que marca la llei.
A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
Tenim diversos estudis com informàtica, comerç, i un d'ells que és el de química, en el qual han de portar roba de protecció, bates, han de portar ulleres i guants. La temperatura, doncs, evidentment, encara els afecta molt més. També, com tenim moltes aules en ordinadors, els ordinadors també produeixen calor. La llei diu que amb més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe, i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgo. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus. Unes temperatures que afecten el rendiment de l'alumnat i que asseguren es podrien revertir amb una climatització adequada i la renovació de les instal·lacions.
Aquestes temperatures dificulten el que seria poder impartir amb normalitat qualsevol docència, donat que estem en un context que per si ja és complex, és un centre de màxima complexitat. Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència. L'Ajuntament en aquest cas no ajuda, no estan instal·lant ni equips ni s'estan mantenint pròpiament les instal·lacions. Les finestres no tanquen, afecten la calor i afecta el fred. Si tenim l'aïllament passa igual. Absolutament tot el problema és estructural, és econòmic i és de deixadesa durant molts anys.
Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. també animant a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de greuges.
Els docents han rebutjat de forma majoritària el de preacord amb el Departament d'Educació. La consulta s'ha tancat amb una majoria de vots en contra del pacte, en concret un 65%. La participació ha estat del 61%. El preacord es va signar divendres passat amb els sindicats majoritaris, la USTEC i professors de secundària. Així doncs, es manté la vaga prevista per demà a tot Catalunya i ara queda oberta la incògnita de quines seran les mobilitzacions pels propers dies. Mentre USTEC es va mostrar partidària de fer una vaga indefinida a partir del 8 de juny, la CGT es decantava per vagues puntuals. Des del sindicat majoritari reclamen Educació que ampliï la proposta del preacord que els professionals han rebutjat i que la consellera Niubó els rebi demà.
La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
Entra en funcionament l'oficina d'atenció a l'empresa ubicada a Gorna l'Activa. Aquest nou servei municipal simplificarà les gestions i tràmits d'empresaris i emprenedors, fusionant-los en un mateix espai per facilitar la burocràcia.
Amb l'objectiu de millorar l'atenció a les empreses i comerços de la ciutat, s'ha posat en marxa l'oficina d'atenció a l'empresa ubicada a Gorna l'Activa. La intenció d'aquest nou servei municipal és simplificar les gestions i els tràmits dels empresaris i assessorar-los de manera més individualitzada.
Que no hagin de passar per quatre serveis diferents, sinó que tinguin aquí un acompanyament complet per a aquestes qüestions més ordinàries de l'administració pública, però també per d'altres tipus de necessitats que puguin elles detectar que tenen i que nosaltres doncs, intentem o resoldre o connectar amb qui té aquella solució. I al final és un acompanyament integral el que volem doncs, donar al teixit econòmic de la pròpia ciutat.
Aquest dimecres tenia lloc la inauguració d'aquest nou espai on es concentren tots els serveis municipals de suport a l'empresa i l'emprenedoria en les diferents fases del seu desenvolupament, des de la posada en marxa, el creixement i la consolidació de la companyia.
Portem 48 anys al mercat i som especialistes en desenvolupar projectes d'energia i d'eficiència energètica. Hi ha un pool d'empreses molt important aquí i hem estat una mica abandonats durant tots aquests anys. Llavors, crec importantíssim el pas que ha fet l'Ajuntament.
A les Munts, el que fem aquí a l'Hospitalet, que portem gairebé un any, el que fem és principalment la producció d'empanades d'autor. A vegades la burocràcia sí que és veritat que és com molt farragós per nosaltres i bueno, és molt important tenir aquest recolzament.
La nostra empresa ha desenvolupat una tecnologia pròpia que permet fabricar elèctrodes per diferents aplicacions electroquímiques. Ens hauria ajudat molt fa 3 anys, val? Quan començàvem tot aquest camí.
L'oficina també ofereix serveis de formació, networking i del que s'anomena com soft landing, adreçat a companyies que vulguin establir-se a l'Hospitalet.
La Florida 6.0 ha acollit la presentació oficial del projecte europeu Dynamicity, una iniciativa que estudiarà com la mobilitat activa pot contribuir a prevenir el càncer i a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics.
Caminar, anar en bicicleta o altres formes de micromobilitat són alguns exemples de les accions que poden millorar la salut de les persones amb càncer. Aquest és un dels objectius del projecte europeu Dynamicity, coordinat pel Centre Tecnològic Eurecat i finançat pel programa Horizon Europe amb un pressupost de 8 milions d'euros. 12 ciutats promouran eines digitals, infraestructures intel·ligents i modificaran la planificació urbana per tal de contribuir a millorar la salut emocional i física de les persones amb càncer. L'Hospitalet serà una de les 6 primeres ciutats en posar en marxa algunes actuacions durant els pròxims 3 anys.
És una ciutat, com bé sabeu, que és una ciutat molt densa, no? És la tercera ciutat més densa d'Europa, llavors crea uns reptes molt particulars, no? O sigui, també té unes barreres físiques de mobilitat que són molt evidents, línies de tren, Gran Via, bueno, en fi, no? Té unes barreres que són molt evidents, llavors és una ciutat que ens proposa uns reptes que són molt interessants, no? Llavors aquesta és la raó fonamental, perquè un espai tan dens hi ha poc espai per fer intervencions grans, no? T'has d'adaptar en els carrers, a com està aquesta, bueno, aquesta geografia, urbanisme.
Es promouran millores en l'espai públic com ara corredors verds, itineraris segurs per a vianants o accions d'urbanisme tàctic. No obstant això, per dissenyar les estratègies d'impacte, la investigació serà primordial.
En este caso, nosotros queremos trasladar los años de experiencia que tenemos en investigación para acercarnos a la ciudadanía y en concreto a la ciudad de Hospitalet para convertirla en un laboratorio donde poder codiseñar conjuntamente con la ciudadanía y con las personas con cáncer iniciativas que puedan fomentar que ellos hagan más actividad física e incrementen su movilidad activa porque eso redundará en que mejore su calidad de vida. Entonces la acción en concreto será a través de reclutar personas que están en el hospital, pero también dentro de la ciudad a través de los centros de atención primaria y que podamos generar las diferentes actividades que se realicen en la ciudad para que ellos logren generar estas actividades y hacerlas, digamos.
Per tal de mostrar un petit tas de les accions del projecte, els participants han recorregut diferents punts de l'Hospitalet a través de tres rutes urbanes que han servit per mostrar les realitats de la ciutat.
Les estacions municipals d'aparcament gratuït per a bicicletes fa un any que es van posar en marxa, però s'utilitzen poc. Segons fons municipals, en aquest temps s'han acumulat 712 usos en els 50 estacions que hi ha a la ciutat. Des de l'entitat Lele Can Bici consideren que el servei està infrautilitzat.
Sense cap bicicleta aparcada a Santa Eulàlia. Es repeteix la imatge a Collblanc. Tampoc aparquen a Plaça Europa. Després d'un any de la posada en marxa de les estacions municipals d'aparcament gratuït de bicicletes, el servei està infrautilitzat. Segons fons municipals, en aquest temps s'han acumulat 712 usos en les 50 estacions que disposa, és a dir, només s'ha utilitzat dos cops al dia. L'entitat Lambici creu que aquest servei no s'ha guanyat la confiança dels usuaris. No va ajudar que durant 5 mesos les estacions estaven instal·lades però no funcionaven per manca d'electrificació. De fet, actualment n'hi ha 12 estacions com aquesta Fira Gran Via que continuen fora de servei.
No s'ha pogut connectar amb el sistema, intento de nou estar.
I aquest, diuen, és un altre problema. A vegades l'aplicació que s'utilitza pel servei falla. L'entitat Lambici creu que n'hi ha d'altres serveis d'aparcaments millors.
És una iniciativa que malauradament no ha funcionat. Sí que és veritat que és un pèl més complicat. O sigui, al final necessites tenir un telèfon amb bateria, amb una aplicació, que hi hagi connexió i una U invertida, tu portes els teus candaus, lligues la bici i te n'oblides. Són diferents models que potser hi ha alguns que estan funcionant millor.
I un d'aquests sistemes que funciona millor és el Bicibox de l'AMB. A pocs metres de l'aparcament buit de bicicletes de Collblanc n'hi ha un bicibox. Aquest està ple sense places lliures, igual que els dos més que hi ha al barri. A Santa Eulàlia també contrasta l'aparcament fantasma de bicicletes municipal amb el mòdul de bicibox amb només una plaça lliure. Davant aquest èxit, l'Envici en demana que s'instal·lin més bicibox.
Tot el que funciona ho hem de fomentar i ho hem de fer que tothom, no, pugui tenir a l'abast un aparcament de bicibox al més a prop possible del seu habitatge, de casa seva. No? Demanaríem més aparcaments de bicibox i que entrin els nous aparcaments de bicibox d'alta capacitat, que entrin en vigor el més aviat possible.
Un cop feta aquesta inversió de més de mig milió d'euros, finançada en gran part amb fons europeus, l'entitat Lambici demana que aquests aparcaments municipals de bicicletes es puguin traslladar a llocs que siguin més utilitzats, com centres educatius o edificis municipals. També afirma que, més enllà de la infraestructura, l'Ajuntament hauria de posar l'accent en crear una oficina de bicicleta, potenciar la formació ciclista a la ciutat o desencallar l'ordenança municipal de mobilitat sostenible.
El portaveu del grup municipal del PSC, Jesús Ocillos, ha tancat el cicle Present i Futur de l'Hospitalet, organitzat per l'Hospitalet Espai de Debat. El pla del Samuntà, l'habitatge i la seguretat han estat alguns dels temes que s'hi ha tractat.
El futur pròxim de l'Hospitalet passa per la transformació amb el pla del Samuntà. Així ho ha defensat el tinent d'alcaldia de l'àrea de seguretat i govern intern, Jesús Ocillos, a la cloenda del cicle de debat Present i Futur de l'Hospitalet. La trobada, organitzada per l'Hospitalet Espai de Debat, ha repassat l'actualitat, la història recent i el camí que ha de seguir la ciutat.
la gran transformació pendent i que seria doncs, la tercera gran transformació de la nostra ciutat, la del Pla Samuntà, tota la vinculada al Pla Samuntà, relativa doncs, a potenciar doncs, els equipaments que tenim allà, afavorir la creació de nous espais per la ciutadania i també doncs, connectar-la més i millor amb la resta de la ciutat i del nostre entorn.
El portaveu del grup municipal del PSC ha defensat la gestió municipal en casos com el procés de regularització de migrants i la cooperació amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Tot i això, reconeix que l'habitatge i la seguretat són dues grans matèries que cal continuar treballant.
I la nostra ciutat doncs, intentarà doncs, acabar, avui no ho és, s'ha de reconèixer, però s'ha de convertir en punta de llança de les polítiques per un habitatge digne, assequible. Les diferents maneres de cometre determinats delictes, a més, generen un impacte de molt més important que fórmules més tradicionals, fórmules delictives més tradicionals. Totes dues polítiques, al final, han de ser accessòries de grans polítiques de transformació urbana, com ara la que et referia abans fa un moment amb el Pla del Samuntà.
Un cicle que acaba després de setmanes de reflexió sobre els reptes i les oportunitats que l'Hospitalet haurà de gestionar.
El Parc de Can Boixeres ha acollit aquest matí la Festa del Civisme, una jornada que ha servit com a acte de cloenda dels tallers Ser Cívic és Guai, impartits pels agents cívics durant el curs per promoure la bona convivència i els hàbits cívics entre l'alumnat.
Més de 700 infants de 7 escoles de primària i 3 de secundària de la ciutat s'han reunit al Parc de Can Boixeres per gaudir de la Festa del Civisme, una activitat lúdica que posa punt i final als tallers que els agents fan al llarg del curs als centres educatius per fomentar bones pràctiques. Un acte lúdic i també de reconeixement a la feina feta pels nois i noies durant el curs.
Això és com un reconeixement també als nanos, no?, per la seva implicació, perquè el que els demanem quan anem a les aules és que ens ajudin a tenir una ciutat maca, cívica, on hi hagi bona convivència, i això és un reconeixement, una celebració del civisme, de que ser cívic és guai, de que ells ens han d'ajudar a estimar aquesta ciutat i a tenir-la com ens agrada, endreçada, cívica, ordenada.
S'han fet diferents tallers a escoles i instituts, tallers que han tocat temes ben diversos, com ara l'ús compartit de l'espai públic, les begudes energètiques i l'ús dels patinets, entre d'altres.
Neteja, que suposo que és molt visual i se'l troba molt al dia a dia, també el de reciclatge, i això incidim molt, sobretot a primària, d'intentar fomentar aquesta consciència, no? Òbviament, ells també saben tema de patinets, que tractem molt, expliquem la normativa i expliquem també el per què és una eina de doble fil, que té responsabilitats i que té també els deures. I també és un espai molt de vincle, d'un reconeixement mutu, no? de fer una escolta que ells ens diguin com li agradaria a la ciutat i que també donar a conèixer la figura d'agent cívic.
És el primer any que el programa educatiu i de convivència Ser Cívic és Guai es realitza als instituts, on ha tingut una molt bona acceptació.
Molt bé, molt bé. Han tingut molt bona rebuda. També teníem la sort que molts ja tenim, com dic, vincle fora de l'aula. Llavors això ha facilitat molt la nostra entrada a la classe. I també hem recollit molt les seves inquietuds, no? A instituts hem intentat enfocar no només rumors i actituds discriminatòries, sinó també hàbits, ja sigui alimenticis o begudes ensucrades.
La Festa a Can Boixeres ha estat un moment de diversió i retrobaments entre canalla i agents cívics i també de gaudir de l'espectacle de circ que tanca el programa d'enguany.
La plaça Mossèn Omar ha acollit avui una nova edició de l'Ou com Balla, una de les tradicions més vinculades a la celebració del Corpus Christi. L'activitat organitzada per l'entitat Gent de Pau ha despertat una gran expectació entre grans i petits que s'han apropat per gaudir d'aquest costum centenari.
L'Ou com Balla és una tradició que es manté viva en diverses poblacions de Catalunya coincidint amb la festivitat del Corpus. Consisteix a col·locar un ou buit sobre el raig d'aigua d'un brollador d'una font, de manera que giravolti contínuament sense caure, oferint una imatge tan curiosa com espectacular.
A la catedral de Barcelona també lo fan, alguns puestos de por aquí fora també lo fan, d'aquí a Catalunya. Diuen que això ve una tradició religiosa d'Itàlia.
Durant la jornada, molta canalla ha contemplat el Ball de l'Ou i ha participat de l'ambient festiu que ha envoltat la plaça. Enguany, la celebració ha comptat també amb la participació dels gegants de la ciutat, el Roc i l'Eulàlia.
Hem vist gegants que eren quatre i hem vist un petitet. I ens han ensenyat gegants com caminaven i si eren de fusta.
Pareix molt màgic, perquè si gira l'ou, al final, si lo ves girant, significa que tens molt bona sort.
L'ou com balla és present en els seus orígens a la catedral de Barcelona des del segle XV, quan el fervor religiós era majoritari en la població catalana de l'època i la festa del Corpus era considerada tan important com el Dijous Sant.
L'hospitalenca Natàlia García, coneguda com a Natalie Dark, recull la seva història personal al llibre La essència del ser reside en la sombra. El 2017, els metges li van diagnosticar esclerosi sistèmica, una malaltia rara i degenerativa que li donava una esperança de vida molt curta. Aquest compte enrere va fer que es plantegés moltes coses i desenvolupés una nova manera d'entendre la vida i la mort.
Entonces, a partir de ahí, yo empiezo... Este libro comienza aproximadamente, sí, como un diario bitácora para mí, para entender un poco esas incongruencias, esos vínculos con la familia pues, que yo tenía que no estaban bien a nivel personal, u otro tipo de incongruencias conmigo misma, por qué he elegido esta carrera, por qué he elegido esta persona que me acompañe, por qué he decidido tener hijos. Realmente, ¿cuántas de esas decisiones son mías y cuántas de esas decisiones son por lealtades familiares?
Ha estat una temporada difícil pel Rugby Club L'Hospitalet, però al final el conjunt de Jordi Sánchez ha assolit la salvació, el gran objectiu del curs.
Una temporada més, el Rugby Club L'Hospitalet continuarà competint a la divisió d'Honor B. No ha estat un curs fàcil. El canvi d'entrenador, un inici de temporada complicat i una permanència que no s'ha pogut assegurar fins a les darreres jornades han marcat un any difícil per a un equip acostumat a moure's a la part alta de la classificació. Era una temporada de transició, amb una renovació profunda de la plantilla, que ha acabat amb el Rugby Club L'Hospitalet ocupant la penúltima posició del seu grup, suficient, però, per garantir la continuïtat a la categoria.
Salvados, ya te digo, una alegría inmensa, era un grupo muy joven, era el gran objetivo y lo hemos cumplido. Al final decíamos que esa segunda vuelta de la primera fase la tomábamos como una pretemporada para ponerlos a punto para esta segunda fase.
En una temporada en què el camp municipal de rugby també està protagonista. L'última notícia relacionada amb la instal·lació va arribar dissabte passat, quan la Federació Espanyola de Rugbi va decidir deshomologar el terreny de joc, és a dir, ja no el considera apte per acollir competicions oficials. Per al club, la instal·lació de gespa artificial és ara una necessitat urgent.
Pues la situación es que desgraciadamente nos han quitado la homologación. Es cierto que el ayuntamiento nos ha dicho que se resiembra creo que a partir del 22, 23 de junio. Así que volvemos a las mismas circunstancias, solo que se va a crear un precedente que va a ser muy peligroso a la hora de que otros equipos puedan hacer lo mismo. Creo que el ayuntamiento ahora tiene una patata caliente, ya no es que el hospital se queje como hemos venido haciendo, es que la Universidad de Harvard se negó y hoy se negó el BUC. Sí que sabemos que los primeros meses va a haber camp, va a haber hierba y se podrá jugar. BUC y la federación se agarran a que creo que es un 85% lo que tiene que haber de hierba. Claro, cuando empiece la temporada, empiecen los partidos, los entrenamientos, ese porcentaje no sé si se va a cumplir. Entonces vamos a ver qué solución podemos buscar y sobre todo que el ayuntamiento nos dé un poco alguna guía porque la realidad es que no tenemos información.
Amb la temporada oficial ja finalitzada, el Rugby Club L'Hospitalet prepararà un dels esdeveniments més festius i esperats al seu calendari. Es tracta de la King Seven, que se celebrarà el pròxim 13 de juny.
Respecte a la decisió de la Federació Espanyola de Rugby de deshomologar el camp del Rugby Club L'Hospitalet, les reaccions de l'oposició no s'han fet esperar. El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, insisteix que ells ja van presentar una moció al govern municipal per denunciar l'estat lamentable, diuen, de l'equipament. Adverteixen que des de l'any 1992, pels Jocs Olímpics, no s'hi ha fet cap actuació i que a dia d'avui asseguren l'Ajuntament tampoc està fent cap moviment. Amb tot, el portaveu republicà, Jaume Graells, ha exigit que s'acceleri el procés per millorar el camp de rugby perquè no suposi un risc pels jugadors i també garantir la continuïtat del nivell competitiu de l'equip.
Això posa en risc la temporada que ve.
Com molt ens temem, i jo gairebé puc assegurar, perquè encara no hem mogut ni un sol paper per iniciar la contractació del projecte que ja he aprovat per com a mínim posar la gespa artificial del camp de rugbi, és molt difícil que a l'inici de la temporada estigui en marxa. Per tant, tenim un risc seriós de que la temporada que ve no es pugui jugar aquí la competició nacional.
I amb els esports ho deixem aquí abans, però com sempre fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El projecte Aules que cremen denuncia temperatures per sobre dels 30 graus a centres educatius de l'Hospitalet. Un total d'11 s'han adherit a aquesta iniciativa, com és el cas dels Instituts Provençana i Margarida Xirgo. Els docents rebutgen de forma majoritària el preacord amb el Departament d'Educació. La consulta s'ha tancat amb el 65% de vots en contra. Així doncs es manté la vaga prevista per demà a tot Catalunya. L'Hospitalet posa en marxa l'oficina d'atenció a empresa a jornada lectiva. Es tracta d'un nou servei municipal que neix amb l'objectiu de simplificar i reforçar l'atenció a les empreses i a les persones emprenedores de la ciutat. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.